Buenas tardes con todos y todas. En esta oportunidad nos acompañan los profesores Juan Ramón Fallada García Valle, de la Universidad de Rovira y Virgili, y el profesor Ricardo García Márquez, de la Universidad de Barcelona. Tiene 25 minutos para su ponencia y 10 minutos para la réplica, profesores, y puede iniciar, el tiempo es suyo. Gracias.
Bueno, gracias. Lo mateix, començaré doncs, agraint la invitació a la Universitat de Girona. El meu tema, el tema que us vull presentar bàsicament és guardar en bona mesura relació amb la primera intervenció, almenys és la que he trobat més similar a aquesta que jo faré. Sí que, bueno, d'alguna manera, amb algunes diferències. La primera és que en aquella no, doncs, es tractava, ens proposava no, tractar d'un capítol dins d'una tesi doctoral. Aquí passa tot el contrari, en comptes de tractar d'una part dins del tot, doncs, la idea és presentar més aviat no, una miqueta que estic investigant, el plantejament general, i d'alguna manera també no, doncs, a partir d'aquí potser entrar en alguns detalls, en algunes coses que em semblen importants dins d'això, però bé, la idea bàsicament és aquesta. I també hi ha hagut unes quantes intervencions, sobretot durant el debat, que bueno, probablement també es poden recuperar a partir de la meva intervenció. Una de les diferències, no? D'alguna manera, si no entès malament el que ens proposava la primera ponència, era que d'alguna manera la qüestió sobre la legalitat estava molt relacionada amb qüestions de moralitat i, a més, amb una moralitat, per dir-ho d'alguna manera, que podríem dir objectiva, en el que es tractava de, no? De determinar que hi havia determinats valors subjectius i que, per tant, hi havia una relació no, entre aquesta moralitat i que això era imprescindible no, de la noció de legalitat. El meu plantejament és un altre. Jo estic en la línia més aviat de separar dret i moral. Parlaré sobre relacions entre dret i política. Això no vol dir que no entengui que hi hagi relacions entre dret i moral, però són d'un altre tipus, no? Sense entrar en les qüestions de si hi ha valors subjectius que podem descobrir a partir de procediments democràtics o no, no? Totes aquestes qüestions considero que a l'hora de tractar de respondre a la pregunta de què és el dret, a mi aquesta pregunta no m'agrada molt. A mi m'agrada més parlar de fenòmens jurídics, no? Què podem entendre per fenòmens jurídics. Sobre això va la meva ponència, tractar de parlar sobre què és el dret, o bueno, per mi em sembla una pregunta més millor formulada, no? Quins fenòmens són jurídics. No? Ara no sé. Així? Vale. Quin és el plantejament d'alguna manera el meu projecte d'investigació, almenys actualment, allò en què estic treballant. D'alguna manera, la idea parteix no, de que trobo que no es té suficientment en compte aquestes relacions entre dret i política a l'hora de tractar de definir no, què és el dret o què deixa de ser el dret. En aquest sentit, el punt de partida d'alguna manera, tal com ho vull presentar, no? És la qüestió, el títol inicial és una mirada a les relacions entre dret i política, però a mesura que he anat com avançant una miqueta més i preparant no? aquesta ponència, crec que es podria concretar una miqueta més no? en què es vol dir obeir el dret. No? Què hem d'entendre per això, per obeir el dret? Això és el punt de partida d'alguna manera, no, d'aquesta transformació de, no, de la pregunta per què és el dret en aquesta pregunta de per què, què és obeir el dret, guarda relació, no, amb la teoria de Hart, que al final és de, del que, el que vull parlar, sobre la que vull parlar i que són d'alguna manera la que bueno, vull matitzar perquè hi ha molts punts en comú, amb, comparteixo unes quantes coses amb la teoria de Hart, però sí que hi ha alguns punts que, en els que discrepo. Bàsicament, no, Hart el que fa és diferenciar entre, ara ho he tractat d'explicar què és el dret, no? Diferenciar entre l'aspecte intern i extern, i en bona mesura li posa molt d'èmfasi, no? L'èmfasi el posa a tractar d'explicar el dret, no? En aquest aspecte intern, no? A lo que és on rau la regla de reconeixement, no? I en últim terme, el que ens intenta dir des d'aquest aspecte intern, no? És que seguir el dret, obeir el dret, no? Vol dir, no? D'alguna manera acceptar, complir amb unes normes, les normes jurídiques, perquè trobem que hi ha unes raons, perquè trobem que les normes ens aporten raons per complir amb aquestes normes. Això genera d'alguna manera una obligació interna de complir amb el dret. Però a més, no? També ens justifica d'alguna manera la possibilitat de criticar els altres i finalment també justifica la imposició de sancions. No, d'alguna manera aquí llavors també es generen en aquest seguiment del dret, en aquest obeir el dret, no? El que generem també són obligacions externes. No? Així que en últim terme, totes dues, no? Totes, tots dos tipus d'obligacions, d'alguna manera el que fan és sumar, no? Per aconseguir que hi hagi un ordenament jurídic que sigui que gaudeixi d'eficàcia general. Aquest és una miqueta el plantejament general. Al meu entendre, amb aquest plantejament general aquí falten alguns altres aspectes que serien necessaris tenir en compte, al meu entendre, a l'hora de tractar d'explicar els fenòmens jurídics. Bàsicament, la idea és la següent. O almenys la idea central seria la següent. No? Hi ha tot un debat sobre Hart, no? En el que considera que hi ha un dret nazi, no? I que, per tant, va haver, no? En el seu moment, durant el règim nazi, hi havia un dret. I la pregunta, llavors, la qüestió és què significa seguir el dret nazi? No? I per un altre costat, en una altra banda, podem trobar, no? Estats de drets, és un estat de dret, no? I jo em torno a preguntar, no? La pregunta seria què significa seguir el dret d'un estat de dret? És el mateix? Són les mateixes característiques? Podem dir que seguir el dret nazi és el mateix, comparteix les mateixes característiques que seguir el dret d'un estat de dret? Hart, en principi, si només ha distingit dos aspectes i considera que el dret nazi és dret, llavors hem de tenir, no? En principi, els funcionaris nazis, els jutges, els polítics, no? Tots, diguem-ne, tots aquells que accepten seguir el dret nazi ho estan fent des de l'aspecte intern. Sí? Aquesta seria d'alguna manera el seu plantejament. Però la meva qüestió és, si tenim en compte que l'estat de dret es defineix com que el dret impera sobre la política i, en canvi, els règims totalitaris o autoritaris es defineixen perquè la política preval sobre el dret, podem dir que són la mateixa manera d'obeir el dret? Una en la qual preval el dret i una altra sobre la política i una altra en la qual preval la política sobre el dret. Aquesta és d'alguna manera el meu punt de partida, el meu plantejament, no? El problema que trobo en el plantejament de Hart i que donarà lloc d'alguna manera, no? A pensar que necessitem doncs, altres aspectes, no? que per tal d'explicar, no? Aquestes relacions entre dret i política. Molt bé, entrar una miqueta en cadascun d'aquestes qüestions. No? En primer lloc, no? podem plantejar-nos què significa seguir el dret des d'un model de l'estat de dret, un model en el qual el dret impera sobre la política. Bàsicament, no, en aquest cas, seria, no, posar límits al poder polític, en això consisteix un estat de dret. Això significa que entre els fins que s'han de perseguir en aquest sistema jurídic ha d'estar la de la persecució dels drets humans, parlo de drets humans perquè considero que l'estat de dret està íntima i estretament relacionada amb la defensa d'un dret internacional que és, diguem-ne, que és transnacional, que no pot encapsular-se en un estat, no, en un sistema jurídic purament estatal, sinó que té vocació d'universalitat pels valors mateixos que ha de fer. Llavors prefereixo parlar de drets humans. I a més, en quant als mitjans, a utilitzar, bàsicament aquí sobretot destacaria, no, perquè és el nucli del poder polític, l'ús de la violència i l'ús de la coacció. També en un estat de dret, bàsicament el que s'imposen són límits a la possibilitat de fer ús de la violència o de la coacció en persecució d'objectius polítics, ja sigui la defensa dels drets humans o ja siguin altres objectius polítics que pugui haver. Llavors, no, aquesta és d'alguna manera la lògica, i això d'alguna manera s'afegeix tot el tema, no, de com organitzar el poder polític, que, bueno, resumides, així molt resumidament, per posar-li una paraula, no, doncs parlaria de desconcentració del poder polític, que té a veure amb separació de poders, principi democràtic, tot això. Això bàsicament és seguir el dret des d'un punt de vista, no, del model de l'estat de dret, no, anteposar el dret a la política en aquest sentit en el que estic, al que m'estic referent. Hart no està defensant això, no? I quan diu que hi ha un dret nazi, l'està deixant, jo crec, també molt clar, no, amb aquest supòsit que no està en aquestes, que no entén, no, no es restringeix, millor dit, no, a definir aquesta forma d'obediència, sinó que entén que ja, no, s'ha d'entendre d'una manera més ampla. Bueno, abans d'entrar, no, comentar aquesta part, no, dels buits que deixa, no, si entenem obeir el dret des de l'aspecte intern i ho identifiquem amb aquesta manera d'entendre el que significa obeir el dret, no, d'alguna manera deixaríem fora tot el que són, no, l'obediència a sistemes jurídics de règims autoritaris, no, i també determinades pràctiques que es poden donar i que de fet es donen, perquè no vivim en un món ideal que compleixi perfectament amb l'ideal, sinó que això que anomenem estats de dret en la realitat, doncs, també vulneren drets, i, no, i aquí hem estat parlant de formes diverses, no, de discriminació, no, en les que poden incórrer també els estats de dret, que d'alguna manera, no, suposen formes de vulnerar drets humans, perquè en últim terme és del que, no, d'això va. Llavors tampoc, no, quedarien dins d'aquesta definició del que significa obeir el dret des de l'aspecte intern totes aquestes pràctiques dins dels propis estats de dret, no? Molt bé, llavors, bueno, què és el que, quina és la perspectiva de Hart? Què significa, entrar una mica més en detall, per Hart, què significa obeir el dret des de l'aspecte intern, no? Aquí crec que una bona manera de plantejar-ho és veure d'alguna manera la posició de, no, què significa seguir el dret per part del poder judicial, no? I bàsicament la idea és la següent, a veure amb qüestions d'interpretació jurídica, i el que ve a dir, no sé, és, bueno, hi ha dos tipus de casos, els casos fàcils, els casos difícils. Seguir el dret en els casos fàcils, doncs, seria aplicar les regles del llenguatge, és en aquells casos en els quals la norma és clara, doncs llavors s'aplica i llavors s'està obeint el dret aplicant la norma tal qual és. I aquí no hi ha problemes. La qüestió ve en els casos difícils, no? En aquesta zona de penombra de la que parla Hart, no? I aquí és on la cosa es complica, perquè és en aquella, no, en la qual es genera un marge de discrecionalitat pels jutges, no, a l'hora d'interpretar la llei. Bàsicament, no, el que ens planteja és que hi ha seguir el dret, no? Obeir el dret, seguir una regla jurídica, consistiria bàsicament, en primer lloc, en seguir les regles del llenguatge, és a dir, eliminar qualsevol interpretació que fos lingüísticament arbitrària, qualsevol interpretació que vulnerés aquest tipus d'aquestes regles bàsiques del llenguatge, doncs, implicaria no seguir el dret. Aquí tenim, no, el seguiment de tots els criteris lingüístics en la interpretació jurídica. També hi ha qüestions de, no, també parla de tot, no, d'estar atent a la sistematicitat de les normes, d'interpretar en relació a la posició d'una norma, no, en relació al resta, a la resta de normes. Aquí entrarien tots els criteris sistemàtics. I finalment entraria tota la qüestió dels criteris funcionals, en els quals, no, estarien aquí tota la qüestió de quins fins es persegueixen i també la qüestió de, no, quins mitjans. I aquí entra tota la qüestió també de la justificació dels fins que s'han de perseguir per part de l'ordenament jurídic i, no, mitjançant quins mitjans. Dintre dels fins, en primer lloc, potser l'ordenament jurídic pot ser que persegueixi els drets humans, aquesta és una opció, i pot ser que també, juntament amb els drets humans, persegueixi altres objectius, o pot ser que els drets humans no es persegueixi i senzillament, no, persegueixi tota una sèrie d'objectius i en aquest sentit no estiguin limitats. Des d'un punt de vista de Hart, en principi, la persecució de qualsevol objectiu polític, ja sigui els drets humans o qualsevol altre, d'alguna manera estaria justificada sempre que hi hagi coherència sistemàtica i sempre que segueixin les regles del llenguatge. Això respecte als fins. I la idea també, bàsicament, no, els jutges, potser el seu raonament es basa, no, en raons finalistes d'aquest tipus, no? Vaig a justificar la meva decisió en funció de els valors o els fins que, o els objectius polítics que tractem de perseguir i entrar en aquesta valoració, o bé els jutges poden entrar, no entrar en aquesta valoració dels fins i dels valors i entrar senzillament a justificar les seves sentències en base a raons purament de caràcter purament instrumentals. És a dir, els jutges no valoren quin objectiu polític està perseguint el legislador, l'únic que valora és si els mitjans són pròpiament jurídics. Aquí, evidentment, en la mesura en què els jutges no entren a valorar els objectius polítics, pot ser, no, que aquests objectius polítics vagin en contra del que són els drets humans. D'alguna manera, no, llavors aquí és on es veu que Hart, no, en quin sentit Hart entén la idea de què significa seguir el dret, no, i la seva tesi de separació entre dret i moral, no, en el sentit de que ell no pretén plantejar-se, no considera una condició necessària que el dret persegueixi els drets humans i, per tant, no, considera que poden haver altres objectius polítics i que la persecució d'aquests objectius polítics, no, pot imperar, no, sobre el que són les normes jurídiques en un determinat moment. En aquest sentit que deia de que la política pot prevaldre sobre el dret. Molt bé. Quins buits deixa això? Què significa llavors no seguir el dret? No? Què significaria no seguir el dret? En primer lloc, no seguir el dret significaria no seguir les normes del llenguatge o no seguir els criteris de sistematicitat, és a dir, incomplir amb algun d'aquests criteris. Aquesta seria, no, un primer, no, la conseqüència del que comentava. Per tant, no, aquí tenim un buit que ja s'està deixant d'explicar. Què passa quan un jutge, no, no segueix les regles del llenguatge? En la primera intervenció, durant el debat, no, s'ha parlat sobre el justrealisme, no? I d'alguna manera la trec aquí a col·lació perquè d'alguna manera, no, aquesta teoria és la que vindria d'alguna manera a omplir, no, aquest buit que Hart no està disposat a posar dins del que significa obeir el dret, no? des d'un aspecte intern. Bàsicament, així molt resumidament, i allò que ens interessa, no? El que vindria a dir aquesta teoria, no? És que la llei és allò que diu el jutge. Així que, en aquest sentit, el jutge no està submès a les regles del llenguatge perquè ell estableix què és el que la norma està dient. Així que, d'aquesta manera, no? Allò que diu la norma s'equipara, per dir-ho d'alguna manera, a la seva voluntat. Vale? Aquest seria un cas en el que quedaria fora del que és seguir el dret des de l'aspecte intern segons Hart. De totes maneres, em sembla que això també, clar, d'alguna manera ha de rebre explicació. Perquè si aquestes sentències finalment gaudeixen de validesa, són definitives i gaudeixen de validesa, això és un fenomen jurídic. Això és algo que al final tindrà efectes i que es considera vàlid. Perquè pot ser, sobretot és especialment, pot ser, això és especialment important quan es tracta dels tribunals suprems, tribunals constitucionals, tribunals europeus de drets humans, tots aquells tribunals que en últim terme les seves sentències ja no són recurribles. Si aquests tribunals no segueixen les regles del llenguatge o les regles de sistematicitat o els criteris de sistematicitat, llavors aquí tenim un problema, perquè estan produint algo que és jurídic, però al mateix temps Hart ho està deixant fora. En segon lloc, no, al meu entendre, hi ha un segon problema amb el posicionament de Hart. I és el que deia abans. Realment és qualitat. Podem afirmar que seguir el dret d'un estat de dret pot ser igual, és equiparable, no hi ha diferències realment qualitatives a seguir el dret en un estat autoritari, ja no diguem en un estat totalitari. Al meu entendre, sí hi ha diferències i sí hi ha diferències qualitatives. I aquí és on també, no, es genera un altre buit, no, que és el que d'alguna manera intento omplir amb aquest intent per tractar de buscar dos aspectes més a l'hora de tractar d'explicar tot el conjunt de fenòmens jurídics. No? I aquí és on entra la idea dels aspectes intersticials intern i extern. Molt, molt breument, em diuen que em queda 5 minuts. Llavors, intentaré sintetitzar. D'alguna manera, la lògica que hi ha al darrere d'això s'ha plantejat també en el primer debat, no? I en què es discutia d'alguna manera, es plantejava la diferència, no? De què significava, no? Això de quin era el fonament, no? Dels sistemes jurídics, no? I es plantejava, em sembla, que si no recordo mal la idea, entre si obeir el dret era obeir la Constitució o era obeir les autoritats constitucionals, no? I sempre hi ha aquest debat, no? Sembla que aquí està com d'alguna manera la dicotomia, no? D'alguna manera el meu treball intenta presentar, no? Va sobre el rerefons que hi ha, és aquesta dicotomia. Des d'un punt de vista, ja seguir el dret significa seguir el dret constitucional d'un estat de dret, això és seguir el dret des de l'aspecte intern, i seguir el dret des d'un aspecte intersticial intern vindria a ser bàsicament seguir a allò que diu l'autoritat jurídica. És a dir, té a veure amb la lleialtat. D'alguna manera, amb suspendre, no? Amb no seguir pròpiament la norma, bueno, ara, per seguir una miqueta l'ordre, aquesta és la idea fonamental. Obediència a la llei des d'un punt de vista intersticial, lleialtat. Obediència a la llei des d'un punt de vista intern, obediència a pròpiament la norma. Molt bé. Llavors el tema, no, això enllaça amb una perspectiva final des de la qual afronto aquest plantejament general, que passa a ser rellevant, que és el de l'autoritat jurídica, no? Qui té autoritat per fer normes i què implica tot això. Molt bé. Des d'aquí, des d'aquesta perspectiva, no? Hart el que ens diu, no? És que obeir el dret vindria a ser obeir els mandats jurídics. Llavors la pregunta passa a ser què són els mandats jurídics. Doncs els mandats jurídics és això que teniu aquí. Són mandats independents del seu contingut i peremptoris, això és el que ens diu. Mandats independents del seu contingut, el que significa bàsicament és això, que hem d'obeir a l'autoritat. I peremptoris, no, el que significa és que hem d'extreure, hem d'excloure qualsevol altra raó que no sigui aquesta. Així que al final hem d'obeir, no, el que vol dir és ja tenim les normes jurídiques, els mandats jurídics, millor dit, ens aporten dos tipus de raons. Raons per obeir a l'autoritat i raons, no, per excloure qualsevol altra raó que no sigui la d'obeir a l'autoritat. Però la meva pregunta llavors, no, seria què significa obeir a l'autoritat, finalment, no? I llavors aquí és on trobo que ja pot haver, almenys és el, bueno, el que estic treballant ara, em dona, estic en aquestes, això està per on va la meva proposició a l'hora de tractar, no? De veure quin tipus de normes es segueixen, perquè si hi ha un dret que es segueix, que s'obeix en aquesta lògica que, no? També en els règims autoritaris també es segueix el dret, necessitem d'alguna manera determinar quin tipus de normes s'estan seguint. No? Hi ha un dret que s'està seguint. Llavors, quin és aquest dret? Quin tipus de normes s'estan seguint? Sí, aquesta seria la qüestió. No? I que té a veure amb tota la qüestió també de ser lleial. No? Molt bé, amb tot aquest tema, no? En aquesta intent de cerca, no, de què significa obeir el dret des d'un punt de vista intersticial. A diferència de, no, del punt de vista intern, aquí és on entra d'alguna manera en joc aquesta diferència que faig entre mandat producte i mandat acte. D'alguna manera, el mandat acte seria aquell, no, aquell mandat que s'identifica pròpiament amb la voluntat d'aquell que emiteix la norma. No? Llavors, d'alguna manera, això el que permet a aquell que emet la norma és, quan l'entén d'aquesta manera, és, diguem-ne, reinterpretar la norma en funció de les circumstàncies concretes. No? D'alguna manera, té el control d'allò que la norma diu, que és el que comentava abans, no? La norma diu allò que l'autoritat diu que diu la norma. També la norma es pot entendre com a mandat producte. Mandat producte, la idea és bàsicament, no, que l'emissor d'alguna manera, després de l'acte d'emitir la norma, d'alguna manera com si perdés el control d'allò que la norma diu. I la norma passa a ser el producte de l'emissió. Això vol dir que passa, pot passar a ser interpretada per altres agents, que ell ja no té el control del que la norma diu. Això bàsicament, no? D'alguna manera seria, no? La idea és quan tenim a un legislador que el que fa és crear una norma, però després tenim, no, a uns aplicadors que el que fan és interpretar aquesta norma, no? I consideren que ells tenen la capacitat per interpretar aquesta norma, no? D'alguna manera. Ja per acabar, i com a idea fonamental, havia fet tot un quadre aquí, no, de les diferents... de les diferents possibilitats, tenint en compte que podem tenir com a emissors actes, com a emissors de mandats, tant al poder legislatiu, executiu, judicial, administració, però també, no, com a possibles destinataris de la norma i potencials d'intèrprets, els mateixos, totes les possibles combinacions que es poden donar, no, entre qui emet la norma i qui la, i el destinatari que la interpreta. Quedaria aquest quadre. Només, no, aquí poso, per finalitzar, no, d'alguna manera, per resumir, quedaria dins, al meu entendre, dins del que seria l'aspecte pròpiament intern, seria seguir les normes que constitueixen un estat de dret, seguir l'ordenament jurídic, complir amb l'estat de dret i, en canvi, obeir el dret des d'un punt de vista intersticial, al final seria d'alguna manera anteposar la política al dret. I això guarda relació bàsicament en els seus graus més extrems, no? Ja que hi ha com una progressió en la qual podem anar d'alguna manera anar traient tots aquells límits que posàvem a la interpretació i al final en un règim autoritari, a l'hora de tractar d'explicar què són els règims autoritaris i quin tipus de normes es segueixen en aquests en els règims totalitaris, quin tipus de normes es segueixen en aquests tipus de drets i què significa seguir el dret, bàsicament, no? El que ens quedaria, no? Que seguir el dret és seguir els mandats, actes d'aquells que concentren el poder, no? D'aquells que tenen en les seves mans la concentració del poder. No? Llavors, ja, d'alguna manera seria relacionar, no? Mandat, acte amb aquest aspecte intersticial extern, sobretot en la seva versió més extrema, que és la dels totalitaris. Sento no haver pogut entrar en més detalls.
Gràcies. Gracias, profesor. Continuamos con el profesor Ricardo. Adelante.
Bueno, pues muchas gracias, Juan Ramón. Yo más que un análisis crítico, digamos, lo que voy a tratar es de reconstruir desde mi punto de vista la que es tu idea principal y a ver si... Si lo he comprendido bien, ¿no? Y te voy a hacer una serie de preguntas de cara a que quizá, bueno, pues como que perfilemos cuáles son los aspectos más interesantes. Yo creo que tu punto de partida es que hay ciertos fenómenos jurídicos extraordinarios que no son captados de manera adecuada por... Tú dices en el paper la teoría jurídica dominante, ¿no? Pero que asocias con el positivismo de Hart. O sea, podemos decir, bueno, fenómenos jurídicos, en principio jurídicos, que se salen de lo ordinario y que la teoría del derecho de Hart no capta, ¿eh? Entonces, a su vez, y de ahí el título de tu presentación, si lo entiendo bien, estos fenómenos son instancias particulares de la relación entre el derecho y la política. Es decir, lo extraordinario de estos fenómenos es que el lugar ordinario de la política y del derecho, el lugar relativo de uno respecto a la otra, pues no se respeta, sino que hay algún tipo de interferencia, ¿no? Vamos a decir. Entonces, ni la idea hartiana del punto de vista interno o del aspecto interno de las normas, ni la del punto de vista externo, darían cuenta precisa de estos fenómenos, ¿no? Y tu propuesta sería que para dar cuenta, ¿no? En los propios términos de la teoría, o sea, modificando, digamos, algún aspecto sin salirse del modelo hartiano que tú tomas como referencia, para dar cuenta de estos fenómenos introduces los que llamas el aspecto intersticial interno y el aspecto intersticial externo del derecho, que serían... Bueno, como su nombre indica, modalidades, vamos a decir, tanto del punto de vista interno como del externo, como punto de vista interno sui generis y punto de vista externo sui generis, ¿no? Entonces, bueno, yo según iba leyendo, más que ahora, sobre todo en el texto, yo creo que a mí me venían a la cabeza algunos posibles ejemplos, ¿no? Que igual pueden ayudarnos a comprender de qué estamos hablando, ¿no? Porque yo hago un paréntesis, realmente no creo que, o sería mucho forzar la teoría de Hart, creo, pensar que él está pensando en un sistema jurídico tipo Estado de Derecho con derechos fundamentales. Desde luego su pretensión es la de valer para cualquier sistema jurídico, autoritario, democrático, con derechos. De hecho, el gran debate suyo con Radbruch, ¿no? Cuando él cuestiona los textos de Radbruch después de la guerra, va por ahí, de decir, bueno, a ver, derecho era, y desde luego yo creo que los juristas nazis, como los juristas franquistas o del fascismo italiano y tal, asumían en buena medida, y es un elemento necesario para la eficacia del derecho y para su existencia, un punto de vista interno, es decir, creían, ¿no? Creían en la legitimidad de esas normas, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar en solo en los sistemas, debemos decir, democráticos, de estar como el nuestro, ¿no? O los de nuestro entorno. Entonces, imaginemos, por ejemplo, pues que una región autónoma en el marco de un Estado descentralizado, ¿no? Bueno, pues sus instituciones legislativas, considerando la mayoría de esas instituciones que esa región es una nación completa, pues aprueban, digamos, una ley cuyo contenido principal es establecer un procedimiento de referéndum de autodeterminación, ¿no? Y entonces esta ley, imaginemos que es recurrida ante el Tribunal Constitucional de ese Estado. Y entonces ese Estado, ese Tribunal Constitucional, declara que esa ley es esa ley de la región autónoma es inválida por inconstitucional. Sin embargo, siguiendo, digamos, la estructura de las normas que tienen un núcleo de certeza, resulta que el aspecto en cuestión cae dentro de la zona de penumbra de la Constitución. Es decir, no queda claro en la Constitución de ese país si una comunidad autónoma, una región autónoma, puede organizar un referéndum de autodeterminación o no. Y entonces los magistrados de este tribunal, pues, deciden o toman la opción de decidir de acuerdo con un objetivo político. Y ese objetivo político es la unidad de ese país, es mantener la unidad de ese país. Un objetivo que podría haberse puesto en peligro si ese referéndum de autodeterminación se celebrase. Entonces, a mí me ha sugerido la lectura de tu ponencia un caso como este, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué están haciendo aquí qué está haciendo aquí el Tribunal Constitucional de este país? ¿Está realmente obedeciendo el derecho en la medida en que, moviéndose en la zona de penumbra, decide, no de acuerdo con consideraciones de justicia o con la racionalidad, sino que está, digamos, apelando a un objetivo que tú llamas político, ¿no? Este fenómeno, entiendo yo, que tú, o este sería un ejemplo de lo que tú consideras que la idea del punto de vista interno hartiano no satisface, pero es un fenómeno en alguna medida jurídico. Y ahora vamos a poner el ejemplo, vamos a decir, contrario. Imaginemos que en ese mismo país, bueno, pues se produce un intento de secesión y entonces los líderes de ese proceso son juzgados y procesados y encarcelados, después son indultados y un nuevo gobierno decide amnistiarlos, ¿no? Y entonces, aprueba, ¿eh? 5 minutos me quedan. Y entonces, el Tribunal Constitucional, he preguntado sobre si esa ley de amnistía es o no constitucional, bueno, resulta que es evidente, vamos a suponer, que la ley es inconstitucional porque vulnera una cláusula de igualdad ante la ley que hay en esa Constitución. Sin embargo, ese tribunal considera que por consideraciones superiores de justicia material, expresadas en un objetivo político que es a su vez el del gobierno de ese país, por consideraciones incluso que podrían ser también constitucionales de mantener el orden, la paz social en ese país, decide validar esa norma, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece es que esto es un ejemplo de lo que tú vienes a decir. A ver, aparentemente esto es un fenómeno, si es que era claro que la Constitución prohibía la amnistía, es un fenómeno de desobediencia a la ley, de actitud claramente externa, en tus propios términos, ¿no? Pero, sin embargo, el punto de vista externo tampoco capta del todo este fenómeno. Y entonces tú introduces el aspecto intersticial interno y el aspecto intersticial externo. Pues, ¿de qué nos servirían estos aspectos? Bueno, pues para ver que los límites del derecho no son precisos o tan precisos como una teoría como la de Hart pretendería, sino que que el derecho no es realmente un fenómeno autónomo de la política, de facto, no lo es, sino que en algunos casos la política contamina el derecho, y vamos a decir un poco forzadamente que en otros el derecho contamina a la política. Y entonces, ¿qué sucedería? Que en el primer caso, en el caso de la ley autonómica que es invalidada por el Tribunal Constitucional, digamos que se entendería bien como un aspecto intersticial interno del derecho. Intersticial, ¿por qué? Porque la política se cuela por los intersticios del derecho. Mientras que en el otro caso el derecho se cuela por los intersticios de la política, porque realmente, aunque la decisión en principio es política, porque es al margen de la norma, dado que la Constitución claramente prohibía las leyes de amnistía, es un suponer, sin embargo hay de fondo una vocación, vamos a decir, jurídica en cuanto a los fines. Es decir, no podemos simplemente decir que la primera decisión es plenamente jurídica, porque resulta que se ha apelado a un fin político que es externo a la norma, ni podemos decir que la otra decisión es por completo política, puesto que en realidad hay una vocación. A ver, el ejemplo que pones tú es más radical, ¿no? El ejemplo que pones en el paper es el de unas autoridades que toman decisiones de apariencia jurídica, pero de contenido manifiestamente antijurídico, con el fin de poner en marcha un sistema jurídico, un orden constitucional alternativo. Pero que en la medida en que hubiera una vocación jurídica, digamos que el aspecto intersticial externo matiza, ¿no?, esa externidad, y por eso digo que el derecho ahí entra por los intersticios de la política. Lo que tú en definitiva propondrías es una reformulación de los términos de la teoría del derecho de Hart para dar cuenta, digamos, de esta mutua contaminación entre los fenómenos del derecho y la política. Entonces, a partir de esta reconstrucción, yo te pregunto, tengo un par de minutos para formularle unas preguntas.
Ya se acabó el tiempo.
Bueno, es igual, se las hago igualmente, porque si no, pues queda la cosa. ¿Tú crees que la teoría de la discreción judicial no explica los fenómenos en cuestión? Me refiero al primer fenómeno. ¿No crees que es simplemente una cuestión de discreción judicial en términos de Hart? Bueno, en segundo lugar, ¿te parece que estos ejemplos que he puesto yo se darían cuenta de lo que tú quieres plantear o tú pondrías otros ejemplos, ¿no? En tercer lugar, ¿tú crees que es apropiado aplicar la idea del punto de vista externo a fenómenos de manifiesta desobediencia judicial? Porque yo creo que el punto de vista externo tiene más que ver con, bueno, las razones que a ti te llevan a seguir el derecho. No tanto estaba pensando Hart, creo yo, en actitudes manifiestamente antijurídicas. Por eso digo, el ejemplo del aspecto intersticial externo, que tú lo desarrollas menos en el paper, no lo tengo yo tan claro. O sea, no creo que sea tan potente, ¿no?, la sugerencia como el del aspecto intersticial interno, que lo capto mejor. Y por último, ¿no?, y yo creo que también esto es un asunto importante de cara a desarrollar el argumento, ¿no?, el afán de tu propuesta es meramente descriptivo, o sea, ¿pretendes dar cuenta de cómo funciona el derecho simplemente? ¿O es tu intención hacer ver que la autonomía del derecho no solo no es posible, sino que tampoco es deseable? Y que deberíamos habilitar, digamos, una comprensión de estos fenómenos, digamos, que los normalizase. Bueno, muchas gracias.
Bueno.